En aquell Manhattan que entre els 50 i els 60 es candidava com a capital cultural del món, va créixer i va escriure una sèrie de poetes que la historiografia literària ha conegut com a escola de Nova York. Amb un llenguatge i uns interessos empaltats a l'avantguarda de l'època, singularment de les arts plàstiques i de la pintura, van fer aportacions memorables a la lírica moderna, des de la poesia confessional i personista de Frank O'Hara al to meditatiu de John Ashbery. Avui a Ciutat Maragda volem celebrar l'obra de dos amics d'estils però ben diferents, dos grans poetes que acaben de conèixer dues grans versions en català. Els poemes a l'hora de dinar, a 1984, la primera traducció d'O'Hara al català a càrrec de Xani Diaconova, i l'onada d'Ashbery en la traducció a Míriam Cano a Lleonard Muntaner. Parlem, per tant, amb totes dues, amb el també poeta i traductor Melcior Mateu, amb en Jordi Puntí i amb l'Adolf Beltran, que ens descobrirà com sona l'Orca de Poeta Nova York en català gràcies a la traducció a Miquel Llull a Documenta Balear. Avui, doncs, des de la ciutat que mai no dorm, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán. We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo.
Som-hi, que avui som colla, ja ho sabeu. Melcior Mateu, què tal? Benvingut al programa. Xènia Diaconova, com anem?
Què tal?
Míriam Cano.
Hola.
Jordi Puntí.
Què tal? Com estem?
I Adolf Beltran.
Hola.
Avui Ciutat Maragda és Ciutat Nova York, que com a mínim un homenatge vaja imminent i necessari. Frank O'Hara i John Ashbery, ja ho sabeu, dos dels noms que integren l'així anomenada Escola de Nova York. Poemes a l'hora de dinar, el tenim ara a edicions del 1984, traduït per la Xènia Diaconova. Una onada en la traducció a la Míriam Cano a Lleonard Muntaner, editor. I vaja, tots dos, ara en parlarem també amb la introducció i el pròleg amb el seu Mateu. Comencem sentint com sona John Ashbery dient els seus poemes.
We have the looks you want, the gonzo, musculature seemingly wired to the stars, colors like lead, khaki, and pomegranate, things you put in your hair, with the whole panoply of the past, landscape embroidery, complete sets of this and that. It's bankruptcy, the human hall. The shining, bulging nets lifted.
Els puristes objectaran, és un dels poemes que integren aquesta onada que ha traduït la Míriam, i que són poemes, si ens hem de guiar amb el Sion pel que dius a la introducció, que ja et posa una mica en alerta, poemes enigmàtics que sovint no sabem ni qui parla ni exactament de què es parla. Preguntava llegint-ho l'altre dia, dic, no sé si és la millor manera d'introduir per qui no conegui John Ashbery, no? Perquè et posen alerta els lectors no avesats en poesia, els que ho estan, diguem-ne, doncs és al contrari, és un festival també interpretatiu i hermenèutic, però en tot cas, com hem d'entrar o com convides a fer-ho amb John Ashbery en el seu món?
John Ashbery, aquests dos llibres, el de John Ashbery i Frank O'Hara, són dos llibres en veres molt, molt diferents, encara que els poetes van ser amics i van estudiar junts a Harvard i van formar part de l'Escola de Nova York. Un llibre és de l'any 84, que és el de John Ashbery, i el de Frank O'Hara és de 20 anys abans, del 64. Llavors, jo crec que Ashbery aquí ja deixa de ser un poeta de l'Escola de Nova York per ser John Ashbery, no? Diguéssim, més enllà. I llavors, per entrar a la poesia, si volem entrar a la poesia de l'Escola de Nova York, potser hauríem d'entrar, doncs, en llibres anteriors, no?, de contemporanis de Frank O'Hara, no? del 64, etc. Però per entrar en John Ashbery també podem entrar del dret o del revés, o sigui, pel principi com pel final. És un poeta difícil, però és un poeta que sedueix, també. I Octavio Paz deia una cosa quan parlava de poesia i prosa, un assaig seu que es diu El arco y la lira, i diu que la conversa segueix les normes de l'atracció i la repulsió, com qualsevol comunicació, com els ocellets que piulen entre ells o els gossos que es comuniquen, doncs, en gestos o com sigui. Mentre que la prosa segueix un fil racional, narratiu, el que sigui, però una mica que hi ha una tensió entre l'ordre lògic o narratiu de la prosa i aquest anar i venir de la conversa, que és un acció-reacció, no? Uh-huh. Llavors, Asbury juga molt amb això. I llavors és un poeta que passa d'un registre a l'altre sense, moltes vegades sense transicions, llavors això pot despistar molt per entrar en el seu món, però encara sí, és un poeta que sedueix i que és interpretable, vull dir, els seus poemes són interpretables, el que són molt oberts, mm-hmm. Perquè també és molt indeterminat, en alguns moments em fa patir per com a traductor ho he patit i crec que en Miriam també sap el que és ara, però dius, de què està parlant aquest senyor? De què parla aquest text? Fa tres pàgines que no sabem, que és molt abstracte i no saps quin és el referent, però és que
a vegades no
té solució i ell mateix potser no el sabia. El tenia al cap però no el volia traduir o interpretar.
Jo també tampoc estic molt a favor d'aquesta mena de lectura a la recerca del sentit de cada paraula i de cada mot, i menys encara amb la poesia. Una poesia envitricollada, si ens hem de creure a la Míriam Cano, que ho diu així, no?
És el que acaba de dir. El que acaba de dir Malcions. Sí, el que passa que a mi el que em sedueix molt d'Ashbery, precisament, és que ell, a veure si ho sé dir bé, durant tot el poema et porta a l'estat d'ànim en què ell vol que llegeixis els últims versos, no? Et va preparant a base d'aquests flaixos i et situa en un lloc perquè quan arribis al final entenguis o no entenguis, però estiguis en un determinat d'ànim que pot ser doncs, el desconcert, que pot ser una determinada emoció, és igual, no? Però et va preparant, et fa fer aquest camí. Fins i tot en els poemes més curts, en aquest llibre hi ha alguns poemes molt llargs, fins i tot algunes proses molt llargues, però fins i tot en els poemes curts, el que deien Malcions sobre les transicions té tota la raó, perquè només el poema del principi, La granja del nord, ja et fa un canvi d'aquests, no? Ja et trenca per la meitat, però de cop i volta, clar, com interpretes la segona part del poema? Doncs com vulguis, des d'aquella persona solitària que està esperant aquesta persona que ha de venir, des d'allà on vulguis, però t'ha situat en algun lloc i sobretot t'ha deixat, és una cosa que fa molt, crec, et deixen preguntes al cap. No sé si ell en té o no la resposta, però llavors tu llegeixes el poema i la pregunta et va voltant pel cap, no? Llavors també llegeixes amb una pregunta al cap, no? És un acte intel·lectual curiós, el de llegir Ashbery, crec.
Molt bé, presentat John Ashbery, n'ha presentat també Frank O'Hara, com hem fet amb Ashbery també amb la seva veu, amb un poema que curiosament no forma part d'aquest Lunch Poems, de poemes a l'hora de dinar, però que és un poema memorable per moltes raons, Having a Coke with You, entre altres raons per un topònim que apareix en els primers versos.
It's even more fun than going to San Sebastian, Irun, Ondai, Biarritz, Bayonne, or being sick to my stomach on the Travessera de Gracia in Barcelona. Partly because in your orange shirt you look like a better, happier Saint Sebastian. Partly because of my love for you. Partly because of your love for yogurt. Partly because of the fluorescent orange tulips around the birches. Partly because of the secrecy our smiles take on before people in statuary. It is hard to believe when I'm with you that there can be anything as still.
Poema magnífic, busqueu-lo i escolteu-lo, perquè és magnífic, Frank O'Hara, per moltes raons. Un poema escrit, crec, l'any 60, després d'una visita, no, Xènia? A Barcelona, no només a Barcelona, a Espanya, amb aquella feina que tenia el MoMA.
Sí.
I bé, i amb records de coses que van passar, entre les quals aquestes coses estomacals que passaven a la Travessera de Gràcia de Barcelona.
Sí, aquí el Malcions esmenta el pròleg que van fer, van viatjar plegats, precisament John Ashbery i Frank O'Hara van viatjar per Espanya per preparar una exposició que havien de fer al MoMA l'any 60, efectivament, New Spanish Painting and Sculpture, no?, que era el títol de l'exposició, i efectivament hi ha un poema, també en aquest llibre, hi ha un poema on surt John Ashbery, perquè és precisament com una crònica fragmentària molt divertida d'aquest viatge a Espanya, i surten, clar, en l'original anglès surten moltes paraules en castellà, merluzas, gambes, que dius, clar, això en anglès fa molta gràcia, aquestes paraules en castellà, però quan ho has de traduir al català, que apareguin allà unes merluzas, crea un efecte estrany, clar, no un efecte divertit, exòtic, com el que hi ha a l'original,
sí,
no?
Sí, hi ha un bitxí català, també, per aquí.
Sí, exacte. Sí, no, a mi el que em crida l'atenció també és aquesta amistat entre aquests dos poetes, no? En general també entre el Kenneth Cook, no? Un altre integrant d'aquest grup de l'Escola de Nova York, que sempre estem acostumats, bueno, potser jo estic acostumada a pensar que les amistats entre poetes són difícils, no? Potser perquè Ho deia Pasternak, que els poetes es tenen gelos entre ells com les dones guapes. No poden tolerar.
No. Però eren molt joves, no? Quan van venir, clar, eren, eren gent que venien a, no a parlar de poesia, sinó a parlar d'art. Sí. O a mirar, o a veure art, no? Van, quan van ser a Barcelona. Jo vaig llegir fa temps un reportatge on explicaven les diferències entre les visites que van fer a Madrid i les que van fer a Barcelona. O sigui, com en el fons van veure que l'art que es feia aquí, s'ha de dir així, van veure el Tàpies, van veure Terrats, van veure Cuixart, i l'art que es feia aquí s'assemblava una mica més a l'art que podien veure ells a Nova York. No? En canvi, el que feien a Madrid... ells deien era molt més ombrívol, molt més fosc tot, no? I molt més tancat. Però bueno, jo crec que això que tu deies, tens raó, però primer eren amics de joves i després que estaven, bueno, no sé, abans quan llegíeu o quan parlàveu de l'Ashbery més gran, em venia al cap una cosa, pensava, clar, el Franco Jara va morir molt jove, va morir amb 40 anys. Sí, sí. Què hauria fet després? O sigui, cap on? Perquè en realitat potser al principi s'assemblaven més, no? O sorgien d'un mateix impuls creatiu que després, clar, un no el va poder continuar i l'altre no. De fet, el Ashbery va viure fins als 90 anys, no? Sí, sí. I pràcticament un o dos anys abans continuava publicant, no?
Sí, no ho sabem, no ho sabem què hauria fet, però tenia un potencial enorme. De fet, va fer molt, en 40 anys, vull dir, ja tenia una xenia portant la poesia completa i déu-n'hi-do, vull dir, és prou voluminosa. Però sí que en Ashbery, enllà d'aquesta estètica novaiorquesa, que en el llibre d'O'Hara doncs, és molt present i en tota l'escola té alguna cosa, doncs sí que explora altres terrenys, no? I el poema llarg, doncs, li ha donat molts encerts, no? Han estat molt elogiats, i aquí hi ha el poema d'Una onada, no? Que és el més llarg, no? del llibre, i n'és un exemple. Potser els poemes més llargs, en el fons, són més entenedors en algun aspecte, de més cohesionats, no? Més coherents, per dir-ho així, no? D'alguna manera, que de vegades en els petits els fragments no queda clar com s'han de col·locar. Potser el llarg, ja pel propi gènere, te du a encaminar més aquestes connexions, no?
Per contraposició als haikus, potser, als haibuns, que també hi ha, sí. No? És a dir, que realment la diversitat de formes dels poemes d'Ashbery...
A mi t'he de dir que els haibuns m'agraden especialment, em semblen molt, molt bonics, i els 37... Els 37 haikus, no? Que també són haikus molt, molt enigmàtics, no? I és cert el que diu en Malcino el pròleg, no? És un llibre que és boirós, no? En moments, hi ha moments que no saps per on estàs caminant. La Maria Montaner, quan l'estava corregint, em va dir una cosa que vaig pensar que tenia tota la raó, que és un llibre que et xucla tant que, em va dir, costa de corregir perquè hi ets, no? Et xucla cap a dintre i és molt difícil... sortir-ne, no? Entres en aquest univers que ell et proposa, que a més
sí,
a més
és... Si l'onada, també, potser, clar, no?
Suposo que sí, no? Que t'empeny sí. cap a dins. I això que deia en Malcion de les formes llargues, jo hi estic molt d'acord. Hi ha aquest poema, no? Descripció d'una màscara, que en realitat és un ball de màscares, una mascarada, però vaig voler mantenir el sentit de la màscara com a... que és un poema en prosa d'unes 30 pàgines, aproximadament, i estàs traduint, vas fent, no? I no acabes. I allò, no? I un cop, no?, acabes teixint tots els sentits, arribes al final i és emocionantíssim, no?, el que t'està dient. I té aquest efecte, no? Crec que fins i tot en els poemes llargs sí que es va teixint, però sobretot et permet construir com a lector, que és una cosa que crec que és molt generosa, no?, per part del poeta. Et deixa que a partir d'aquests flaixos tu vagis fent-te... la teva pròpia visió. No és una visió tancada, la d'Ashbery, al contrari, és una visió, com dèiem, molt, molt oberta, no? I a partir d'aquests flaixos tu pots anar construint-te la teva pròpia visió i pot ser que al final arribis a una conclusió diferent, no? Però la conclusió a què arribes crec que sempre és com molt il·luminadora, no? En el cas dels poemes llargs, però també d'alguns dels curts, no?
En el cas, Xènia, de Franco Jara, com t'hi vas trobar en la baralla més enllà de les merluzes, amb la traducció? Perquè sí que la sensació a vegades de Franco Jara és que té un punt més, un to més conversatiu. Abans el sentíem en aquest poema, no? També sentíem somriure al Melcion, perquè efectivament l'humor o el distanciament irònic, no sé com dir-ne, sovint un recurs que convoca i que fa servir en els seus poemes, no?
Sí, efectivament. Bé, a mi em feia patir també la sintaxi, no? Perquè quasi mai no posa ni punts ni comes, o de tant en tant posa alguna coma, però llavors t'agafa de sorpresa, perquè dius, ostres, una coma aquí, gràcies. Però si no et facilita, no?, la feina d'entendre simplement on comença una frase i n'acaba una altra, o clar, ho fa deliberadament, no? Has de jugar amb la possibilitat que no hi hagin transicions molt clares entre les frases, no? I has de mantenir aquesta sinuositat, no? Ell també fa onades, no?, a la seva manera, en alguns poemes, no? Llavors això a mi em creava problemes constantment, no? I després, bueno, després hi ha molts referents en els poemes d'O'Hara que no saps realment qui són, no? O sigui, d'això també en parla John Ashbery, el seu pròleg als Collected Poems de O'Hara, no? Que diu que són poemes quasi exclusivament autobiogràfics, no? O sigui, i surten un munt de noms propis i són noms dels seus amics, de gent, altres, no?, artistes, pintors, músics, poetes de la seva època, que alguns que ell va conèixer de prop, altres que no va conèixer gairebé gens, però que els seus noms quedaven bé en els poemes i també els posava allà, no? I a vegades no és fàcil saber exactament qui eren els seus amics més propers i qui no, perquè els poemes ho barregen tot, no? I llavors, clar, aquests noms et fan somiar, perquè són noms de l'entorn de O'Hara, però no saps a vegades què n'has de fer, no? O quina informació en pots treure d'aquests noms. I, bueno, clar, surt, per exemple, algú que es diu Bani i tu no saps si és un noi o una noia i has de buscar una biografia de O'Hara per saber que és una tal Bani Lang, bueno, que li deien així, no?, que es deia d'una altra manera, però que era el seu nom carinyós i que era una amiga seva que va morir molt jove i per això apareix allà, però si no, no saps ni qui és. Jo al principi pensava que era un noi, perquè surten molts nois en els poemes de O'Hara. Clar, ell era homosexual, tenia moltes relacions amoroses i tot això queda reflectit en els poemes, però vull dir que t'has d'orientar una mica en els seus amics per poder traduir la seva poesia.
Sí, per sort, de tant en tant teníem i compareixen alguns noms que sí que coneixem.
It is 12:20 in New York, Friday, 3 days after Bastille Day, yes. It is 1959, and I go get a shoe shine because I will get off before 19 in East Hampton at 7:15, and then go straight to dinner, and I don't know the people who will feed me.
I don't know why, but I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. Never had no kissing. Oh, what I've been missing. Love a man, oh, where can you be?
Ah, Lady Day, el dia que va morir Lady Day, aquest gran poema Franco Jara consagrat a Billie Holiday, a la Nova York de Billie Holiday, de Miles i de tota la gent que, vaja, que veure'ls havia de ser un plaer. Vosaltres que sou novaiorquesos d'arrel i de cor, Jordi i Melcion.
Bueno, sí, a mi això és una de les coses que m'agrada més del llibre, dels poemes de l'hora de dinar, és que en realitat han passat molts anys, evidentment, i el Nova York que jo he pogut conèixer i que segur que el Melcion ha conegut molt millor que jo, ja no hi és un altre, no? Però en canvi sí que manté, hi ha una, podríem dir, una mítica de la ciutat que crec que està molt ben reflectida, gairebé com fotografies del moment, no? L'Ashbery diu en el pròleg, diu que efectivament que és un to molt autobiogràfic, però que no és mai confessional, que és més aviat en present, no? Que és gairebé com si t'estigués xerrant o t'estigués explicant el que veu en aquell moment, no? I això jo crec que hi és, o sigui, ho notes. I al mateix temps, a mi em passa una cosa amb el Franco Jara, que sense conèixer-lo molt, constantment, quan hi entro, em van sortint relacions. Per exemple, aquest poema de la, Billie Holiday, sobre la Billie Holiday, la mort de la Billie Holiday, m'ha portat a recordar un text de la Elizabeth Hardwick a Nits d'insomni, que parla de l'hotel on vivia la Billie Holiday i que és escrit també quan va morir, per tant, i penso, ostres, clar, és que formaven part d'aquest mateix món, no? I era una referència que hi era molt present. Les botigues, els llocs, els delicatessen on va a comprar el menjar, jo els he vist, o sigui, no han desaparegut del tot, molts ja no hi són, però n'hi ha que sí, no? Llavors, però encara que no hi siguin, el que sí que hi ha és l'ambientació i és el moment, no? I volia dir una altra cosa, que és que aquests dies, pensant en el que tu deies, Xènia, que és difícil de trobar, com que no hi ha puntuació, quan tradueixes, és difícil de trobar el ritme, no?, a vegades, i de trobar les pauses, no? I jo crec que quan ell llegeix els poemes, les fa molt bé, les pauses. O sigui, ell no ha posat la coma o no ha posat el punt, però sap exactament on són, no? I l'altre dia vaig preparant una mica el programa, em vaig dedicar a escoltar per YouTube, a veure una lectura de poemes de l'Anys Poems, quan va fer 50 anys de l'edició, que van fer a la Universitat de Berkeley. I entre d'altres hi sortia un poeta que és com el Robert Haas, que també és un, que sí, el va conèixer i tot això, no? I em va sorprendre molt una cosa, que és que quan llegien hi havia públic, el públic reia. O sigui, són poemes divertits. Sí, sí. Probablement, si tens els referents culturals adequats, et fan més riure, però encara que no els tinguis, hi ha alguna cosa en la immediatesa i en la dinàmica i en el ritme que fa que siguin realment poemes molt graciosos. El poema, quan el llegeix ell, per exemple, que parla amb l'Allen Ginsberg, l'últim, Fantasy, és un poema que és deliciós en aquest sentit.
Jo crec que hi ajuda molt el seu to de veu, no? La seva cadència de la veu, que, jo que sé, Ashbery el sent recitar i és com molt més solemne, no? I en canvi, en Franco Jara, quan recita, té aquest to una mica com de cantonada d'un carrer, no? Com si estigués interpel·lant algú que passa, no? Jo crec que això també hi fa molt.
I un detall, i després ja callaré perquè heu de parlar vosaltres, perquè sabeu moltes més coses que jo, però hi ha un detall que a mi em va fer molta gràcia, és que quan era jove i era estudiant a Harvard, va compartir habitació amb l'Edward Gorey, no? Que és un dels meus mites a l'hora
d'il·lustrar.
Jo l'he traduït, sí, a l'hora d'il·lustrar. I que ja des de ben jovenet era una presència extraordinària, un home que anava, que feia 1,90 m i anava amb abrics de pells i amb folars de seda i el Franco Jara, que acabava d'arribar, que una mica acabava de sortir de l'ou, esclar, va compartir vida i anys i fins i tot habitació amb el Gorey, no? I aleshores penso, no sé, penso que d'alguna manera aquesta mena de, com en diria, com una llibertat que de dir faig el que em dóna la gana, es devia transmetre, no? O la devien compartir en aquells moments de joventut.
Sí, jo crec que en Franco Jara aquest vitalisme és molt transparent, no? És un vitalisme exagerat, fins i tot, no? De cridar, no? Una mica del foi, foixià, no? Podríem traslladar-lo. I hi ha aquest famós poema de Ave Maria, no sé si el penseu llegir o... Però...
Xènia, va, més a buscar-lo.
Bé, t'hi poses? Però és un... Bueno, parla de... Bàsicament convida les mares a deixar anar al cine els seus fills perquè tinguin allà les seves primeres experiències sexuals i culturals, no?, diguéssim.
Que és el mateix, que ve a ser el mateix. Sí, sí, és el millor consell políticament incorrecte que es pot donar a una mare, no? Ave Maria. Mares d'Amèrica, deixeu que els vostres fills vagin al cine, que surtin de casa, així no sabran què feu. L'aire fresc, certament, és bo pel cos, però què passa amb l'ànima, que creix a les fosques mentre imatges platejades li donen relleu? Quan sigueu velles, perquè us tocarà ser velles, no us odiaran, no us criticaran, no ho sabran. Seran en algun lloc esplendorós que van veure per primer cop un dissabte al vespre o mentre feien campana. Potser us agrairan i tot la seva primera experiència sexual, que només us va costar 25 centaus i no va pertorbar la pau de casa vostra. Sabran d'on venen les llaminadures i les bosses de crispetes gratis, tan gratis com marxar abans que la pel·lícula acabi, amb un desconegut simpàtic que viu a l'edifici Paradís Terrenal, prop del pont de Williamsburg, O oh, mares, que feliços haureu fet els trapelles, perquè si ningú se'ls lliga al cine, ni se n'adonaran. I si algú ho fa, serà genial. I s'hauran divertit molt, sigui com sigui. En lloc de mandrejar el jardí o a la seva habitació, odiant-vos, abans d'hora, perquè encara no haureu fet res terriblement lleig, tret de preservar-los dels plaers més foscos. Això darrer és imperdonable. Així que no em culpeu si no seguiu aquest consell i la família es trenca i els vostres fills es tornen vells i secs davant la tele mentre veuen pel·lícules que els prohibíeu quan eren joves.
Gloriós, eh? Com a consell i com a escola de vida.
Sí.
La última butaca, l'última filera del cinema.
I després afegir que en aquesta automitificació d'en Franco Jara, no? que passa d'un extrem a l'altre, no? De parlar de si mateix com si fos un...
Si fos Déu.
Sí, un poeta immortal, bueno, parlar doncs això, no? Com qualsevol que passa pel carrer mig perdut. Ell va fer un moviment mig paròdic, que era el personisme. I va fer un
manifest.
Un manifest del personisme on deia això, bàsicament, no? De que si puc trucar un amic, o puc escriure un poema. Aquest era el dilema, no? Vull dir, una cosa és equivalent a l'altra.
Sí, sí, això també ho comenta l'Ashbery al pròleg de la poesia reunida, no? Diu, ostres, com pot ser que a la vida de Franco Jara hi cabés tot, no? Tantes amistats, perquè en tenia moltíssimes, i alhora que tingués temps per escriure, i escriure tant, i també, no? I diu, si tu volies quedar amb ell, era pràcticament impossible quedar soles amb ell, perquè hi havia 10 amics més que el volien veure en aquell moment, i a més havia de muntar una exposició al MoMA, i a més havia d'anar a dinar... I havia de fer unes trucades i sempre havia de fer tot alhora i semblava que dins d'aquest caos, no, febril d'activitat no hi podia haver temps per la poesia i tot i així sí que sempre entre dinar i dinar, entre trobada amb un amic i un altre, entre exposició i exposició acabava escrivint, no? I l'Ashbery diu, després, el que és un autèntic miracle és que al final aquests poemes s'haguessin reunit amb llibres i s'haguessin publicat, perquè diu, a l'O'Hara li interessava molt poc publicar, o sigui, ell feia el poema i això per ell era l'important. Un cop el poema estava acabat, se n'oblidava, l'entaforava amb un calaix i allà es quedava, no? O de vegades aquest poema li enviava un amic o li entregava en una festa i ja està. I després, quan l'any 59, em sembla, el Lawrence Ferlinghetti se'n va assabentar, no? que Franco Jara escrivia, ho feia molt bé, i li va proposar de fer un llibre, l'O'Hara, bueno, li va fer il·lusió i alhora el va torbar molt, aquesta proposta, i al final va trigar 5 anys a reunir els llibres, a reunir els poemes que formarien part dels Lange Poems. No? O sigui, durant 5 anys dubtava quins poemes incloure, quins no, simplement posar-s'hi, no? Fer aquesta feina rutinària de reunir els manuscrits, triar, afegir, treure... Tot això per ell era tan feixuc. Clar, si en lloc d'això pots anar a veure un musical, no? O pots anar al teatre, o pots quedar amb algú, o pots anar a veure un ballarí guapíssim amb qui sortia en aquell moment, doncs clar, fes això, no estiguis aquí reunint poemes, que és molt avorrit, no?
Fins i tot a l'hora de fer la poesia completa, no? Crec que ho diu l'Ashbery al pròleg, no? Es van trobar fins i tot tovallons, coses, no? Van haver de compilar tot el que, no? Va escriure Franco Jara, perquè ho tenia tot desendreçat, notes per aquí i per allà, i em feia gràcia lo dels tovallons, no?
Sí, sí, sí.
Un poema d'un tovalló, el deixava per allà, i ja s'apanyaran els meus antòlegs, no?
Exacte, sí, no? I després també el títol del llibre, Lange Poems, és una història molt, molt graciosa també, que ell tampoc sabia com titular aquest llibre, no? De fet, sembla que va ser en una conversa amb Lawrence Ferlinghetti que va sortir aquest títol, que el Ferlinghetti li deia, bueno, i aquests poemes que vols posar en el llibre, com... què tenen en comú? I el Franco Jara deia, doncs no ho sé, no en tinc ni idea, només que se m'ocorrien a l'hora de dinar, quan tenia un moment per dinar, sortia del MoMA i llavors em venien al cap aquests poemes. I va ser Lawrence Ferlinghetti, sembla que li va dir, bueno, doncs mira, poemes de l'hora de dinar, Lange Poems, ja està, ja ho tenim, no? Ah, doncs va, sí, ja ho tenim. I així, com a mínim, no havia de donar més voltes al tema, però després... Això ho explica un dels seus companys, Joe Lesueur, que va escriure un llibre, que de fet és el company al qual està dedicat aquest llibre de l'O'Hara. I després el Joe va escriure unes memòries, bueno, més que unes memòries, un llibre de comentaris de digressions sobre alguns poemes de Franco Jara. Llavors ell explica que quan O'Hara estava en aquest procés inacabable de reunir poemes per al llibre, va sortir una novel·la que va fer molt d'enrenou que es deia Naked Lunch. I llavors ell va dir, ostres, si li poso Lunch Poems, pensaran que m'he copiat d'aquest novel·lista. I a més, clar, una novel·la molt, bueno, molt popular en aquell moment o molt llegida. Doncs no, aquest títol no serveix. I llavors li va dir al Joe, no, que era la seva parella en aquell moment, i va dir, escolta, li vull posar al meu llibre Tu, Joe Le Sueur. O sigui, com a títol del llibre, la dedicatòria. O sigui, pel Joe Le Sueur. I clar, el Joe, que era molt intel·ligent, sabia que això no era un bon títol. Però ell ho diu al llibre. Però em feia tanta il·lusió, em sentia tan afalagat de convertir-me en títol d'un llibre de Frank O'Hara, que no sabia com dir-li que no. I llavors va venir Kenneth Cook, no, un altre integrant d'aquest grup de poesia de Nova York, que tenia més autoritat moral i intel·lectual sobre l'O'Hara, i li va dir, és igual, oblida't del Naked Lunch, no té res a veure amb el que tu fas, sí. I torna als Lunch Poems, que és un títol molt més bo que no pas, clar, perquè Le Sueur, clar, és un cognom que no sé quants americans
haurien
pogut pronunciar.
Alguna,
no?
Dificultat, sí. En canvi, el que vaig llegir en el cas d'Ashbery, la dificultat o el dubte que tenia sobre a Wave, no?, era aquesta idea de quan poses el títol d'un poema a tot el poemari, corres el risc que hi hagi una sobreinterpretació d'aquell poema, o que aquell poema, que a més és l'últim i una certa longitud, acabi fent-te rellegir, no?, el sentit de tot el llibre. Vull dir que no sé si vaja, no, en un exercici de retitulació, si hauríeu triat potser, Míriam, un altre...
No, a mi, justament, no, amb el sentit que... No sé què em pensarà amb el Sion, però en el sentit aquest de que xucla, no?, que se t'endú, crec que és un títol molt, molt escaient, i almenys en el meu cas no em fa reinterpretar tot el sentit del llibre respecte a l'últim poema.
Ves triant, per cert, ves triant algun, perquè jo en tinc molts de probables per també sentir en català, els hem sentit en original i hem sentit també la traducció de la Xènia, i amb aquest Ashbery i la traducció de la Míriam com sona. Tu com ho veus, Melcion?
Bé, no, això que deien del títol és una cosa que ell mateix s'autocriticava, en John Ashbery, i que de fet ho va fer en uns quants llibres seus, entre ells els que vaig traduir d'alguns arbres i l'autorretrat en un mirall convex, tenen el mateix problema, que, que hi ha un poema que té el títol,
sí, sí,
del llibre, no? I és una cosa que ell deia, no? Però, bueno... Jo no li canviaria el títol, no sé qui per canviar-li un títol a un llibre que ja està posat, no? Però sí que es pot assenyalar això, no?, que de fet pesa aquell poema, no? Quan es parla de l'autorretrat, tothom parla del poema, sí, llarg, sí. I ningú parla dels poemes breus, no?, per exemple.
No sé, jo tinc una pregunta, sí, perquè... Sí. No, i fa estona que penso que és... clar, tots tres heu traduït poesia de John Ashbery, de Frank O'Hara, i tots tres sou poetes, aleshores... M'agradaria saber fins a quin punt dues coses, fins a quin punt la traducció de poesia serveix, o sigui, serveix ser poeta per traduir poesia, d'una banda, i l'altra, fins a quin punt les traduccions us han influït en la vostra obra, diguem-ne, si creieu, perquè a mi a vegades és una línia que fins i tot costa de separar, no? El traductor de poesia molt sovint és també un... Que ja, és l'exemple, sou poetes. Fins a quin punt això, no? Fins a quin punt hi ha una similitud o veieu que allò us ajuda a entendre'l millor, us influïa? Com ho veieu? Va.
Clar, jo, en el meu cas, la poesia d'Ashbery i la meva no tenen absolutament res a veure. Mm-hmm. Res a veure. I no hi entrem des del mateix lloc. I llavors, en aquest cas, jo crec que m'he senyit a fer de lectora. No?
Però el tries tu. La traducció la tries tu.
Sí, perquè m'agrada molt. És a dir, mm-hmm. que no fem el mateix tipus de... Però això em passa també amb els meus contemporanis poetes, eh? Que no mm-hmm. facin una poesia que s'assembla a la meva. Al contrari, m'admira, no? Mm-hmm. Crec que s'estan fent coses molt interessants que no diries que tenen a veure amb el que jo faig, i en canvi penso, ostres, que increïble això, no? Que ben fet, que he pensat, en quina direcció... més contrària, no? Com m'agradaria saber fer, jo què sé, el que ha fet, per exemple, en Carles Dax ara em ven a la mà, no? Ostres, que bé que ho ha fet i que bonic, no? Uh-huh. Però crec que el que és interessant, de fet, jo clar, vaig traduir l'Emily, la selecció de poemes de l'Emily Dickinson, que és una poeta que potser s'acosta més al que jo faig, I en el cas de l'Ashbery és que a mi com a lectora em fascinava. Pensava que ostres, que fer-ne una lectura profunda, no? I arribar-hi des d'aquest lloc en què l'únic que jo volia quan el traduïa era que justament, no? Que en aquest poeta tan envitricollat i sonés un català prou genuí, no? Gens pesant, gens erudit. Llavors aquest ha sigut com el meu esforç, no? Portar-lo a un lloc en què, no? en què el català brilli des d'un lloc planer, amb tota aquesta erudició i aquesta intel·lectualitat seva. No sé si ho he aconseguit, però la intenció,
sí,
diguem-ne, era...
Sí, de manera reeixida, hem de dir als lectors, en aquest cas, vull dir que enhorabona. Xènia.
Bé, per mi sí, traduir poesia és com una prolongació del mateix procés d'escriure poesia, ho tinc molt clar. O sigui, no ho faria si no fos així per mi, no? I sí que quan tradueixo, bueno, mentre traduïa l'O'Hara, tota l'estona pensava, a veure, què li puc plagiar? I com ho puc fer de manera que no es noti, o potser d'una manera que es noti de seguida, no? Que potser encara és més divertit. No, i sí que és veritat que després de traduir aquest llibre vaig fer provatures, no?, d'escriure a la manera de l'O'Hara, no? I va ser un moment molt divertit i enriquidor per mi. Després destruir aquesta tendència va ser encara més bo, no? O sigui, rebutjar aquesta veu que m'agrada, que em sedueix, que m'encanta, però que la puc provar, però que no la vull adoptar del tot, no? O la puc adoptar puntualment, però no vull que m'esclavitzi, no? Llavors aquest joc de tensions, no?, de quan tradueixes un autor que t'agrada molt, et sents una mica posseït, no?, per aquesta veu, i no has de deixar que això, que et sotmeti massa, no? Però sí que n'has d'aprendre, bueno, inevitablement aprens coses, no? Llavors, sí, i de fet m'he quedat amb ganes de traduir més. O sigui, ara pensava, potser hauria estat millor traduir una antologia, no? Però no un llibre. Però bueno, aquest llibre, la gràcia que té és que, clar, va sortir en vida seva, no? O sigui, ella el va veure ordenat d'aquesta manera, i té aquest valor afegit, no? Una antologia meva hauria sigut una cosa que ell no hauria autoritzat, potser, no? Diria, ostres, aquests poemes, fora! Aquests que estaven en un tovalló no valen res.
Sí, 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 sí.
No? I de fet, en aquesta obra reunida que tinc aquí, que és un totxo, perquè són poemes que es van reunir ja després de la seva mort a partir d'això, dels manuscrits que s'havien quedat entaforats els calaixos, o del que els seus amics van aplegar, no? Doncs dins d'aquest recull, per exemple, hi ha un poema que no és d'ell, sinó que és del seu company Joe Lesueur. O sí, sigui, sí. Que es va... Bueno,
L'ha adoptat com a propi.
No, això va ser una història que un amic seu se n'anava a París, i per una mica per acomiadar-lo amb gràcia li van regalar tots dos un poema, cadascú un poema escrit per ell, i l'amic se'ls va quedar, els dos poemes, i després de la mort de l'O'Hara ja se n'havia oblidat que un era del Joe, i va assumir que si estaven escrits així d'una manera descurada, tots dos eren de l'O'Hara.
Sí, que igual un dia anem a un bar de la Travessera de Gràcia. Exacte. I veiem que hi ha algú que té allà un tovalló amb uns versos posats que no saben de qui és, i resultarà que eren del Franco.
Sí, sí, que porten allà des l'any 60. Molt sigut, en el teu cas. Jo bueno, crec... tu tens illes lligades, que alguna cosa amb Nova York també té a veure amb alguna cosa.
I tant. Perdó, com a lector, jo crec que...
Bueno, jo hi va haver un moment que volia ser com una pigonda a l'escola de Nova York, però ja em va agafar massa gran i ja estàvem molt passats de moda a Nova York, però bueno. No, a veure, jo crec que traduir poesia és un dels millors exercicis que es pot fer per qui vol escriure poesia, i també és una manera de digerir el material, potser és més fàcil això de que et faci ombra una veu d'algun poeta, sigui qui sigui, si no n'ets conscient, si només ho llegeixes intuïtivament, però és la manera de matar-ho, potser és entrar-hi fons i veure els mecanismes i senyalar que en pots aprofitar, que no, que com t'hi relaciones amb aquests materials, però també reforça molt el teu anglès. Vull dir que com a lector hi ha la doble feina, no? El que passa és que també és difícil de vegades quedar content amb les traduccions, almenys amb les meves. Em passa que clar, quan ho revís sempre hi ha polisèmies en poesia, sempre hi ha coses que dius, bueno, potser millor deixar-ho com estava, què és el que feia aquesta gent, eh? Per això de vegades posava la coma i de vegades no, perquè tenien el poema com un fet, no? Com una action painting, sí, o una improvisació jazzística, no? Això és el retrat d'aquest instant, no? Uh-huh. I en aquest instant jo sóc això, sóc el poema, no?
Uh-huh. I tu, a més, vas entrevistar Ashbery.
Bueno,
sí, home,
però fa molt d'anys.
Fa molts anys, sí, però...
Sí. Bueno, vaig anar a veure Caseva Hudson, va ser molt amable, vam anar a dinar amb el seu company, en David Kermami, a qui li dedica l'autorretrat, en un mirall convex. I bueno, vaig estar a Caseva, que Caseva, curiosament, està tota posada online. Ja crec que és a la Universitat de Yale, perquè la seva casa tenia un pis a Nova York i tenia una casa a Hudson, que és un poble que està a 2 hores més o menys de Nova York, posant pel riu homònim, i aquella casa semblava de treta d'un conte d'Edgar Allan Poe, no? Era una casa enorme, en 3 pisos, i tenia la biblioteca, el que més em va impressionar a mi, que eren 3 sales, una de llibres d'art i assaig, l'altra de poesia i l'altra de narrativa, no? I tota la casa, que estava plena de quadres d'aquests de japonesos, sí, sí. I bueno, també de pintors nord-americans de l'època aquesta dels expressionisme abstracte, està online ara, està, o sigui, pots fer com un tour virtual.
Està bé, per la casa, buscarem també aquesta casa. Abans, Adolf, pensava, quan sentíem també i parlàvem del viatge i la visita d'aquests poetes a Barcelona, també, no?, n'hi ha que han fet el viatge a la inversa, poetes que s'han anat allà a buscar no les Amèriques, sinó les Nova York.
Sí, també hi ha molts Nova Yorks, no?, això també ho dèiem, sembla, abans el Jordi, i hi ha un Nova York de Llot, Nova York de Filferro i de Mort, i ara llegeixo també, diu: per l'East River i el Bronx, els al·lots cantaven mostrant les seves cintures. Amb la roda, l'oli, el cuiro i el martell, 90.000 miners treien la plata de les roques i els nins dibuixaven escales i perspectives. Però cap no s'adormia, cap no volia ser el riu, cap no estimava les fulles grans, cap la llengua blava de la pluja. Potser sona, però no acabes d'identificar-ho. Això és García Lorca, és l'oda a Walt Whitman, dins de Poeta a Nova York, però traduït al català, com és obvi, per un autor de capdepera, historiador, documentalista, articulista, poeta, assagista, aquesta gent que fa tantíssimes coses. Ell és gavallí, això vol dir de capdepera, al Llevant de Mallorca, també és radiofonista, és en Miquel Llull, i feia un programa, Capdepera Ràdio, IS Ràdio, on combinava poemes i cançons. Normalment eren poemes d'autors catalans, però també li agradaven molt, naturalment, poetes en castellà, com Blas de Otero, com Dulce Díaz Romero, Miguel Hernández i Federico García Lorca. I d'aquella època, estem parlant dels anys 2006-2010 aproximadament, doncs va començar a versionar poemes de García Lorca, de Poeta Nova York, en va publicar uns quants en una revista digital, i vet aquí que no es va acabar aquí el projecte, perquè a l'estiu del 2019 es va posar a traduir el llibre sencer, ajudat per Pere Joan Tous, que és un professor de literatura de la Universitat Alemanya de Constança. Van anar enllestint, van completar la feina durant el primer confinament, i aquesta traducció de Lorca, del poeta a Nova York, acaba de sortir publicada a Edicions Documenta de Palma, dins d'una col·lecció que es diu Baroic. Són 236 pàgines, es respecten els títols, es respecta l'extensió de cada vers. Jo no l'he tingut a les mans, no l'he aconseguit.
Tu coneixies, Malsion, que m'ha semblat que coneixies, no?
No,
eh?
No.
Doncs... He reconegut que era Lorca traduït en català. Sí. No.
Té una coberta preciosa, que he pogut veure digitalment, de l'Antonia del Río, que també és de capdepera, que és un home repenjat, no sé dir si és una paret, potser és la barana d'un vaixell, tot en tons grisos, i unes sabates vermelles. i he pensat, aquestes sabates vermelles, i he anat buscant, i he trobat que, no sé si aquest és l'origen d'això, però Lorca venia molt sovint a Catalunya, sabem de les seves relacions amb Dalí, amb Margarida Xirgu, i diu que a començaments dels anys 30, quan ja havia escrit Poeta a Nova York, però encara no l'havia publicat, doncs en una presentació, en una lectura al Ritz, s'hi va presentar amb unes sabates vermelles. I Josep Maria de Sagarra el va descriure com un home, sembla que diu, de tipus afeminat i amb unes sabates vermelles. Bé, no sé si ve d'aquí, però en tot cas la il·lustració és preciosa, i ve d'aquí que també, com a acompanyament d'aquest llibre, hi ha una cançó que també sonarà, i després direm aquí.
A Viena hi ha 10 jovenetes, hi ha un espatlla on la mort ve a plorar, hi ha una sala amb 900 finestres i un arbre on els coloms moriran. Hi ha un fragment de la matinada que penja dins d'un museu. Ai, 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 aquest vals, aquest vals, ballem aquest vals sense veu.
I sona naturalment a la versió que va fer de Lorca, també d'un poema de poeta a Nova York, Leonard Cohen.
Tenia un bon català, Leonard Cohen. Oh.
Un bon mallorquí, fins i tot.
Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die.
És segurament dels crossovers més bèsties,
és
no? La història
tan meravellós, això. Jo, bueno...
Que, per cert, també Lluís Llach va versionar un poema de Poeta a Nova York, cosa que jo no sabia, no recordava. És, espera que tu... que us ho diré. És d'un disc del 1986 dedicat a Lorca per diversos autors, George Mustaquí, etc. I Llach va versionar Els negres, Norma i Paradís.
Ah,
Norma i Paraíso de los això, negros.
Ho vull escoltar, això, versionat, perquè és només és un poema, no? De...
Espera, que igual la Rosa pot fer màgia.
Sí, ara ho trobarà,
Ara no ho sé.
Molt bé.
Podia l'ombra de l'au sobre la plena mar de la Galta Blanca i el conflicte de llum i vent en el saló de la neu freda i la sageta sense cos, el mocador exacte de la reveure, l'agulla que manté pressió i rosa en el gramini rubó del somriure.
Què et sembla, Míriam?
Em sembla Lluís Llach.
Sí, sí, però està bé, home,
sí, sí,
saber
sí.
Que traslladat amb música i amb estils tan diferents, Vaja, i el vals que sentíem també abans, que sí. Ha estat versionadíssim. Silvia Pérez Cruz va fer-ne una versió també fa alguns anys, i tants altres que s'hi han aproximat. Va, no podem acabar sense sentir Ashbery, que abans l'ha anunciat. Ja has triat un poema o no?
Sí, crec que sí. Mira, faré, com que abans n'hem parlat, n'hi ha molts que podria triar, però faré un haiku, que ja sabeu que és un poema en prosa que conclou amb un haiku, que ara justament en Manel Oller va guanyar els Jocs Florals,
sí.
amb un llibre de haikus, un llibre magnífic també. I diu així: quan vull escriure alguna cosa, només puc pensar en les meves idees, tot i que tu segur que tens el teu ésser privat en algun lloc que mai no travessaré. I aleshores hi ha l'espai trist entre nosaltres, encara que sigui ple d'objectes interessants que s'alcen com arbres que esperen ser descoberts. Podria ser que aquest fos el món intel·lectual. Però quina pobresa, si fos així, fins i tot les descobertes que encara s'han de fer i que ens sorprendran fins a nosaltres. S'ha d'elevar d'alguna manera, però sense arribar a la brutalitat. Això és una invenció i no un veritable instint, i mai no ha de ser inventat. Tot i això, em veig forçat a inventar, fins i tot si durant el procés esdevinc un songe, un somiador imprecís, i aquestes invencions les reclama la primera persona que les ensopegui. Espero que els homosexuals que encara no han nascut es facin preguntes sobre això, que inspeccionin tota la col·lecció aleatòria com si fos una esfera. Que no és potser l'autèntic dolor, la possibilitat que comporta el fet de ser capaç d'anar tirant sense dolor durant un temps, de fer anar les nostres extremitats de titella dins la camisa de força de l'aire i així haver escrit alguna cosa. Els inútils canvis de llum i de foscor al cel d'hivern s'enfronten de cara a aquest dilema. En el temps que ha de venir, els percebrem com els llençols arrugats o l'escenari damunt del qual vam caminar un dia, una estona curta, durant alguna mena de vacances. És un món gèlid i fràgil, però un cop hi ets dins, t'hi vols quedar per sempre. L'any encara no ha abandonat, sinó una closca viva, una lliçó.
I feel that my poetry is sort of like music in the way it unspools. You have to wait until you've heard it to know what it is. It's not like a painting that you can take in all at once. It's a temporal experience, requires a certain amount of living as it's happening.
John Ashbery també explica el sentit de la seva poesia. Una de les coses que explica i que diu és que no, és esperar a escoltar-la per copsar-ne el sentit. Escoltar-la en la veu i en la traducció de la Miriam Cano ajuda no només a fruir de les paraules i d'aquesta traducció tan diàfana que ens ha
sí,
ofert, sinó
i,
també...
Sí, ho dic també al pròleg, que de cop i volta, si una onada us agrada, el que heu de fer és anar a buscar les traduccions d'en Melcion, que ja potser tenen uns anys i no sé si encara roden, perquè encara es descataloga tot, però en qualsevol cas a les biblioteques hi són, i jo crec que no? Si de cop i volta hi entreu per aquí, aneu a buscar-les.
Sí, sí, tenim la sort de... Mira, en Jordi, a la seva biblioteca segur que hi és, sí? Ens ha portat aquí.
Sí, l'autorretrat en un mirall convex.
I alguns arbres.
I sí. Alguns arbres, sí, també el tinc a casa.
Sí, oi, alguns arbres és més difícil.
En canvi, la fortuna de Franco Jara en català, Xènia... Quin ha estat fins ara? Perquè hi ha altres títols. El Jordi fa poc ens recordava que en una de les imatges memorables d'aquella sèrie enorme que és Mad Men hi ha Don Draper llegint Meditations on an Emergency, no?
Sí, el poema que... sobre Mayakovsky.
Això mateix, que no està pas traduït aquest llibre.
No, em sembla que no.
No, que jo sàpiga no, en català, que jo controli, no hi havia res. No...
Sí, per això és el primer Franco Jara en català, cosa que hem de celebrar també.
És curiós, no?, perquè els últims anys hi ha hagut com una mena de revitalització de la poesia americana en català, no? Començant pel Walt Whitman, però també per l'Elizabeth Bishop, no?, per exemple, que se n'ha anat traduint. I en canvi, mirant una mica el què hi havia i què no hi havia, em vaig adonar que jo diria que no s'ha traduït, potser en alguna antologia, però diria que no s'ha traduït res de John Berryman. Que a més és un poeta que curiosament, és que com que aquests dies es llegia coses sobre el Gabriel Ferreter com gairebé tothom, que han anat sortint aquestes biografies.
Gabriel què?
Exacte. I el Ferreter hi ha un moment que escriu una carta amb el seu germà parlant de la poesia que es fa en aquells moments a Estats Units, i diu, bueno, els bons són l'Elizabeth Bishop, el Robert Lowell i el John Berryman, no? Com a continuadors de Wallace Stevens. I resulta que el John Berryman es va suïcidar el gener de 1972, és a dir,
ostres,
3 mesos abans que Gabriel Ferreter, no? I és una casualitat, segurament, però en tot cas Ferreter ja el coneixia i ja l'havia llegit, no? I em sorprèn que no hi hagi gaire res, que no hi hagi potser algun poema en alguna antologia, però no...
I de Robert Lowell jo crec que només hi ha el For the Union Dead, no?
Sí.
No hi ha, no, potser m'equivoco, però també és un poeta que està molt poc...
Sí, és veritat. No hi, ha,
sí, hi ha molta feina per fer.
Sí, hi ha molta feina.
Bueno, doncs va a treballar.
Exacte, els poetes.
I que algú pagui també,
Sí. Molt bé, molt bé.
S'ha de dir.
Sí, que no.
com deia aquell, i tot això qui ho paga.
Exacte.
Autumn in New York. Why does it seem so inviting?
Va, que avui acabarem per descomptat amb Lady Day, un altre cop amb Billie Holiday, en homenatge a Franco Jara i al seu gran poema. I aquesta tardor, ara la tardor ja ens queda una mica llunyana, de Nova York. En tot cas, moltíssimes gràcies per compartir avui la poesia, en el cas de Franco Jara, fins ara inèdita en català, Xenia Diaconova traduïda. Poemes a l'hora de l'hora de dinar, 1984. Gran traducció, gràcies, Xenia, que el podem llegir a la nostra llengua. Míriam Cano, gràcies pel teu Ashbery, una onada, a Leonard Montaner. El seu Mateu, també gràcies pels teus Ashberys, pels teus pròlegs, pels teus anys a Nova York i per tot el que ens has explicat i compartit avui, de debò.
Gràcies a vosaltres.
Jordi Puntí, que vagi molt bé, com sempre. Fins
igualment,
aviat, Adolf Beltrán, Rosa Silloé i Helena Miquel. Adéu-siau.
It's autumn in New York that brings the promise of new love. Autumn in New York is often mingled with pain. Dreamers with empty hands may sigh for exotic lands. It's autumn in New York, it's good to live it again. Autumn in New York, gleaming rooftops at sundown, autumn in New York, it lifts you up when you're let down. Jaded roué and gay divorcee who lunch at the Ritz will tell you that it's divine. This autumn in New York transforms the slums into Mayfair. In New York, you'll need no castle in Spain. Lovers that bless the dark on benches in Central Park greet autumn in New York. It's good to live it. Ah.